sobre què passarà amb la consulta, sobre què passarà amb Convergència Democràtica, sobre què passarà amb tot aquest procés, voldria situar exactament, diguem-ne, el mal. Per això amb l'Alejandro Ebrard m'agradaria preguntar-li algunes coses molt concretes, senyor Ebrard, com resposta curta, pregunta curta, per intentar situar els oients una miqueta de què estem parlant. És il·legal tenir diners a Andorra?
A veure, avui en dia no. Avui en dia no és il·legal. El fet que és il·legal és tenir diners i no declarar-los, no? Llavors, amb aquest afer, o amb el tema Pujol, hi ha molts temes amb transcendència tributària. Si parlem, el primer tema és el tema d'una herència. Hi ha una herència, que segons diuen és l'herència del pare, que ha prescrit. És a dir, que l'administració ja no pot actuar sobre aquesta herència perquè han passat més de 4 anys i 6 mesos. Es tenia d'haver pagat un impost de successions que no s'ha pagat. Ara, ja passat tot això, tenim una època no prescrita, que són 4 anys fins aquí, que aquest senyor ha tingut uns diners que tenia d'haver declarat els interessos d'aquests diners o els seus hereus. Jo no sé qui són els hereus o els titulars d'aquests diners. Tenien d'haver declarat una renta i a patrimoni, en el seu moment, quan hi havia patrimoni, doncs tenia d'haver declarat cada any el patrimoni, que no s'ha fet. A banda d'això, a partir del 2012, hi ha una nova llei importantíssima que estableix l'obligació de tot resident a Espanya de declarar béns a l'estranger. Les conseqüències de no declarar són molt dures, duríssimes, diria. Inclús, diria, inconstitucionals, podríem dir, no? Bueno, no sóc jo qui ho té de dir, però molt dures.
Per què?
Perquè la persona que no declara els béns situats a l'estranger i l'administració ho detecta, la multa final pot superar, de fet supera, l'import que tens fora, declarat.
És a dir, que el que es publicava aquest cap de setmana Manuel Pérez a La Vanguardia de si estem parlant d'una quantia que rondaria els 4 milions d'euros, pot ser que la família Pujol n'acabi pagant com a mínim 5.
Això si l'haguessin detectat sense haver fet la manifestació que han fet i sense la declaració que han fet complementària dintre del període fora de plaç, però sense requeriment previ de l'administració. Si a tu t'agafa l'administració i tu no has declarat, t'agafa aquests diners fora, la multa pot passar del 120%, no? O sigui, el que vostè deia que passa d'aquests milions. Ara bé, si jo ho declaro voluntàriament, doncs la multa podríem estar parlant d'un 60% de la quantia que tinc fora.
Quan s'haurien d'haver declarat aquests diners? Inicialment, fa 34 anys, quan aquesta herència es va fer efectiva?
Efectivament, es tenia d'haver declarat els hereus d'aquest senyor, tenien d'haver declarat a Espanya l'import de l'herència. Però com no s'ha fet, llavors tenien de plaç, ja no s'ha fet, ja prescrit. Llavors, amb aquesta obligació del 2012, tenien de plaç per declarar aquests béns fins al 30 d'abril del 2013, que no ho van fer.
Que era quan acabava l'amnistia fiscal?
No, quan acabava la declaració de béns situats a l'estranger. Una altra cosa és l'amnistia fiscal que vam fer el 2012. El 2012 l'Estat va dir, tot senyor que tingui diners o tingui rentes no declarades, ja sigui l'estranger o dintre, ja on sigui, pot declarar en un 10%, pot aflorar aquests diners. Això és una amnistia al 10%. M'imagino que el senyor Pujol no tenia necessitat de fer aquesta amnistia perquè no tenia guanys per declarar. Imaginem que tots els diners ho tenia en un fons d'inversió a l'estranger. No guanyava res, doncs no tenia obligació de fer l'amnistia. Ara, el 30 d'abril del 2013, sí que tenia l'obligació de declarar el que tenia fora, que és l'obligació important, diguéssim.
Una confessió com aquesta esquiva la pena de presó?
Totalment. És a dir, el delicte fiscal no existeix si jo declaro i pago el que tinc dintre o fora que no he declarat. Qualsevol fet tributari que jo no he declarat, si ho faig abans de que l'administració em comuniqui a l'inici d'actuacions de comprovació o abans de que el Ministeri Fiscal comenci una actuació, paro totalment el delicte. Si a mi ja m'ha comunicat l'administració o la inspecció ha començat, tinc 2 mesos per fer-ho. Però llavors minva la pena entre 1 i 2 graus, que és el que buscava Messi. Messi l'enxampen i llavors corrents ha fet la declaració, perquè baixa la pena 1 o 2 graus, que és moltíssim. O sigui, llavors també evites la presó.
També pels teus fills, en cas de que siguin ells els hereus dels diners que tenies a l'estranger?
evidentment, aquesta declaració que estem parlant de béns situats a l'estranger la tenen de fer el que diem l'herència jacent o els possibles o probables hereus d'aquests diners.
Tot i així, continua havent-hi possibles delictes, que és el que la justícia ara haurà de determinar.
Tendrien d'esbrinar a veure si hi ha algun delicte de blanqueig de capitals, que seria l'ocultació d'uns béns que, a part, venen d'un altre delicte, que jo desconec.
Imagini's, el delicte podria ser el fet de que aquests diners els hagués obtingut de manera lícita, però no els hagués declarat, me'ls hagués endut a l'estranger i els hagués deixat en aquell banc. Això podria ser constitutiu de delicte?
Si ja ha prescrit la font, si realment es demostra que és d'una herència i ha prescrit, ja és un font lícit, o sigui, això jo ho vaig heredar, no vaig pagar, ha prescrit, per tant no hi ha delicte, llavors seria difícil. Ara bé, si jo durant aquests anys jo tinc aquests diners i si, havent declarat, la quota tributària puja més de 120.000 euros, hi hauria un altre delicte fiscal pel fet de no haver declarat aquests últims 4 anys. Uh-huh. Llavors sí que podria també haver blanqueig, o sigui, blanqueig i delicte.
Només en aquest cas és quan la justícia podria determinar que hi ha alguna mena de constitució de delicte.
Exacte.
Si no es determinés que hi ha hagut blanqueig de capitals...
Ni delicte fiscal, no hi ha delicte, perquè això està prescrit i ell ho ha declarat abans.
Per tant, judicialment, diguem-ne, estarien en paus?
Penalment.
Penalment.
Penalment
estarà en paus. A nivell administratiu, caldria pagar alguna mena de multa?
Multa no, perquè jo he declarat sense que m'hagin trucat a la porta, no? O sigui, el que hi ha és recàrrec per fora de plaç i interessos.
Val. Per tant, sí que s'hauria de pagar alguna quantitat per aquests diners no declarats, però no directament com a multa,
exacte,
sinó com a...
Exacte. Però amb aquesta llei que va sortir el 2012, que establia l'obligatorietat de declarar els diners a l'estranger, deien que el que no ho ha fet s'entén que aquest diner ho ha guanyat a l'últim any no prescrit. Això és una mica... És una ficció jurídica difícil d'entendre. És a dir, vostè té uns diners aquí fora. Té 7 milions d'euros. I vostè, el 2012, a mi m'és igual que em digui que ve d'una herència o que vingui del que vingui. El 2012 vostè no ho va declarar. I llavors, com ha passat el 2012, l'administració entén que vostè els ha guanyat doncs, el 2010. I llavors, tens de fer una declaració del 2010. Aquí a Catalunya estem a un 53, 54, potser arribava ja al 56, no ho recordo. Però pagar el 56 més una sanció d'un 20%, de recàrrec de 20%, més interessos, etc etc, la quantia pot pujar, com deia abans, un 60 o un 70, perfectament.
Vostè, que fa molts anys que treballa amb això, no li fa estrany que algú pugui haver ocultat una fortuna com aquesta durant 34 anys a l'estranger i no se li hagi detectat?
Miri, quan va haver la regularització, que el Col·legi d'Advocats recolzàvem que la gent declarés i s'agafés aquesta regularització, s'agafés aquesta declaració perquè realment era una oportunitat important, va haver un munt de declaracions impressionant. Hi havia verdaderes fortunes a Andorra, Suïssa i a la resta de països que s'han declarat a Espanya i s'ha aflorat, i sobretot ha anat molt bé per l'impost de patrimoni de Catalunya, per les rentes, etc. S'ha declarat molts, molts diners. Els despatxos ens hem quedat parats de la quantia de diners que hi havia fora, que s'ha declarat. És a dir, li estic contestant que m'he quedat estranyat jo mateix de tot el volum tan gran de diners que s'ha aflorat amb aquesta llei.
Li pregunto d'una altra manera. Si una persona té aquests diners a l'estranger durant 34 anys i no els declara durant una amnistia fiscal i ho acaba fent a posteriori, és que potser pensava que no els trobarien aquests diners, perquè hauria estat molt més avantatjós declarar per declarar haver-ho fet uns anys abans.
Estic totalment d'acord, i per mi aquesta persona ha anat en contra de tots els consells que hem donat. És a dir, aprofita el 2012 l'amnistia, aprofita el 2013, declara tot el que tens fora, regularitza la teva situació i posa't en pau amb Hisenda. Tens una oportunitat d'or. No ho has fet, és perquè no has volgut.
Però si Hisenda som tots i Hisenda s'investiguen i cada dia es coneixen que hi ha de vegades declaracions de la renda de fa 4 anys enrere que ens demanen que les tornem a revisar perquè ens hem oblidat de pagar algun concepte, quan ens hem trobat amb casos com el de Leo Messi, amb el que ha passat amb el Barça, amb el que va passar amb Artur Mas, també amb la investigació amb l'UDEF, el fet de que el clan dels Pujol hagi quedat una mica al marge de tot plegat i que ells voluntàriament hagin fet un pas endavant, li fa sospitar que és perquè marxen un moment abans de que els facin fora? perquè els haurien enxampat en els pròxims mesos sense haver pogut declarar això?
Sí, sí, totalment d'acord. El que passa que jo el que considero és que aquí no hi ha cap fet voluntari. És a dir, aquí el que jo considero és que surt una notícia a la premsa un dia 6 o 7 de juliol.
Sí, al Mundo.
Al Mundo. I aquest senyor té de córrer, però volant, a fer aquesta agressió, perquè si no té presó. Per això estava dient, quan tu declares i pagues, pares totalment el delicte fiscal. Per això s'ha fet. Vull dir, jo el que no puc entendre com a abogat és que després del el tractat FATCA firmat amb Estats Units, el tractat Rubric amb tota Europa, que hi hagi gent que digui, bueno, no ho declaro perquè sabem que això un dia o altre sortirà.
Laia.
Clar, és que justament això és el que em sorprèn més, no? Sorprèn i no sorprèn, perquè, diguem-ho així, no hem nascut avui. Tota l'explicació que feia ara era al voltant del valor de la voluntarietat a l'hora de regularitzar. I, efectivament, el sistema, el nostre ordenament jurídic preveu conseqüències diferents, legalment parlant, de si les coses es fan perquè vols o perquè t'obliguen a fer-les. En aquest cas, la regularització de la situació amb Hisenda de la família Pujol. Però aquí la voluntarietat no hi és. És a dir, en el moment en què apareix la declaració aquest divendres del president Pujol, tots li... És a dir, es llegeix un... Mira, ha volgut fer les paus, però, com bé explicava ara, els terminis es van esgotar ja fa més d'un any. I, per tant, si no es va fer en aquell moment, que era el moment en el que tothom ho feia, i fins i tot diria, si durant 34 anys... no s'ha trobat el moment oportú per regularitzar aquesta situació, és que de voluntat de regularitzar-la n'hi havia ben poca, per no dir escassa, o inexistent. Si es fa ara, i no dins de totes les regularitzacions, per tant, llueix més, el que passa ara llueix més perquè és una, és a dir, ara tots els focus estan per aquest cas, i en canvi enmig de l'amnistia, en el cas de que s'hagués acollit a l'amnistia, o enmig del termini per declarar el patrimoni a l'estranger, també hauria quedat potser més desapercebut, no ho sé, ara es fa difícil dir, si es fa ara és perquè realment no hi havia alternativa. I aquest no hi havia alternativa no és per la voluntarietat d'un, sinó...
No, jo ho tinc claríssim, és per la notícia que surt a la premsa.
O sigui... que potser també ens hem de plantejar, de cara a futur, i això l'ordenament jurídic diu el que diu, i per tant doncs serà difícil que no es beneficiï de les conseqüències de la voluntarietat en l'actuació de la pròpia família en aquest cas, però també ens haurem de plantejar quan realment estem davant d'un supòsit de voluntarietat, de quan s'està en un supòsit de no hi ha més remei. I per tant m'acullo en el termini de 2 mesos a declarar-ho ràpidament perquè el mal no sigui major encara.
Jo us agrairia que féssim preguntes concretes al senyor Ebrard. Després ho podem reflexionar entre tots plegats, però que li pregunteu, que ajudem a entendre millor l'abast del que deien.
Més que una pregunta, volia portar 2 informacions i el senyor Ebrard, si les vol valorar, que les valori. La primera és que en el comunicat de Jordi Pujol es diu que el gestor de tot això, d'aquests diners col·locats a Andorra, era inicialment un, que no es dona el nom, i el segon... És algú de la família, que tots hem sabut, després ell no ho diu Pujol, no ho diu Pujol pare, però és el fill primogènit Jordi Pujol Ferrusola. Crec que el fet de que el gestor sigui el fill primogènit, que té, diguem, unes zones d'ombra importants, explicarien això. Crec que és una dada rellevant.
Els 34 anys de silenci.
No, potser no els 34, però sí una part del silenci, el fet de que... I després una dada de caràcter de Pujol, si em permeteu aportar, és a dir, una... Jo crec que l'objectiu és que el fill gran és el qui acaba gestionant això d'Andorra, i la segona, i perdoneu que llegeixo el que vaig escriure fa 11 anys, Pujol, a dir de la majoria dels seus col·laboradors, s'ha caracteritzat sempre pel fet de prendre les decisions molt tard, esgotant el temps al màxim, quan ja no hi ha més remei. Una constant que havia fet patir molt la cúpula de CiU i el govern català. Pujol sempre ha confiat que l'últim moment pot fer la seva màgia i sortir-se'n.
Senyor Ebrard, el que deia el Francesc Marc, ara de seguida escoltem en Joan López Alegre, el fet de que un dels fills en fos el gestor, és aquesta la paraula que hauríem d'utilitzar, el que gestionés aquesta herència?
Sí, gestor o administrador de l'herència, Però, clar, la ignorància de les lleis no es puede eximir de su incumplimiento, no?
Sí, això és
ara,
una màxima.
Ara bé, si de cara a un possible delicte, que jo crec que no hi ha, però de cara a un possible delicte, sí que tindria un eximent el senyor Pujol si ell pot demostrar que ell no sabia res, no sabia que havia uns rendiments. Sabia que tenia una herència, que estava posada allà, però potser no sabia que ni havia rendiments, ni es tenia de declarar patrimoni, perquè no sabia, i que ho gestionava tot el seu fill, que era qui ho tenia tot. Llavors, tota la responsabilitat seria pel seu fill.
Joan López Alegre.
Jo, de tot el que heu dit, tres consideracions molt ràpides i una pregunta. Una consideració molt ràpida és a la carta de la que estem parlant. Ell diu que no es va veure mai el moment de poder regularitzar això. Home, fem una crònica molt ràpida. Això passa 5 mesos després, que és la mort del seu pare, que ell sigui president de la Generalitat, l'any 84 hi ha el gran escàndol del cas Banca Catalana, i després d'això, evidentment, qualsevol moment en el que el president de la Generalitat d'aquell moment hagués dit, escolti, jo és que tenia uns calés a Andorra que me n'havia oblidat, amb la prèvia del cas Banca Catalana, clar, és que cap moment és el moment...
Després de Banca Catalana.
La principal representació de l'estat espanyol a Catalunya, que és el president de la Generalitat, digui, escolti, per cert, me n'acabo de recordar que tenia uns calés a la cartera que no sabia on estaven. O sigui, no hi ha moment per tenir aquest moment si tu ets el president de la Generalitat. Per tant, la carta diu una cosa que és evident. Per tant, no és que no hi hagués moment, és que, senzillament, o ell assumia la responsabilitat política que representava que això es fes malament des del minut 1, que era posar aquests calés a Andorra i no regularitzar-los, perquè inclús a l'any 80 aquest país tenia un sistema fiscal, o bé, a partir d'aquell punt, ja no hi ha forma d'arreglar-ho. Una segona cosa molt ràpida. Tu has fet una comparació amb el Messi i amb altra gent. Hi ha, des del meu punt de vista, una diferència fonamental. Clar, com acabo de dir, el principal representant de l'estat espanyol a Catalunya és el president de la Generalitat i, per tant, de la seva administració tributària. A més, la Generalitat té recaptació pròpia, depèn de quina mena de tributs. Per exemple, els del joc, que és un tema molt de moda i que no són precisament 4 duros. Per tant, siguent tot delicte, jo crec que una persona que és el responsable de l'administració tributària té un principi d'exemplaritat que s'hauria d'haver portat a terme, que en aquest cas no s'observa. No
sí,
s'observa
també l'he comparat
moment.
Amb l'Artur Mas, eh? Amb aquesta mateixa comparació al Messi, també et posava que hi havia hagut altres investigacions sobre famílies de mandataris. Mas havia estat també conseller d'Hisenda. I també et posaven aquest mateix exemple que s'ha investigat Artur Mas amb les informacions que hi havia de l'UDEF abans de la campanya.
Sí, sí, sí. I una darrera cosa. Tots aquí, i permeteu-me, donem un principi de veracitat al contingut de la carta i que només hi ha això. Jo, permeteu-me...
No, jo he dit que la carta era insuficient.
Jo, permeteu-me...
He dit que la carta falten coses.
Aquí va la meva pregunta per vostè. Vostè diu, escolti, això està molt ben fet perquè aquesta carta és una espècie com d'assegurança, no? Jo, fent aquest reconeixement, baixo 2 escalons, va sembla que ha dit vostè, el nivell de delicte, i, per tant, aquí jo estic fent un principi d'autoprotecció.
Pagues si no vas a la presó.
I si hi ha més coses de les que diu la carta i, per tant, ell ha fet una mentida d'omissió, llavors això queda anul·lat i ell torna a estar a la intempèrie de ser enganxat per uns altres delictes?
No.
M'entén la pregunta?
Sí, totalment, en absolut. És a dir, jo tinc, per dir alguna cosa, tinc 7 milions d'euros fora i llavors jo regularitzo, dic que tinc 3 o 4 i pago i deixo 3 amagats, diguéssim. Llavors, si l'administració ho detecta, llavors jo tindré de passar comptes per aquests 3. Si aquests 3 em donen una quota tributària que supera el delicte fiscal, tindré delicte fiscal per aquesta part no declarada, evidentment. És a dir, la declaració voluntària. I amb el pagament només esborra o tapa el delicte per la part que tu has fet.
Mm-hmm. Tot i que també, diguem-ho així, forma part de la rumorologia habitual de que més val que tinguis sempre alguna cosa que et puguin trobar perquè no vagin més enllà. És a dir, quan els ofereixes una cosa, això sí, ho hem sentit tots sí, mil vegades, sí. Més val que sàpiguen que poden trobar alguna cosa. El que tu els hi donis ho trobaran i potser no aniran més enllà.
No. Vull recordar que el fill sí, gran, el primogènit, que era
justament
el que gestionava, està en aquest moment en una situació
justament,
en què està sent investigat.
Justament anava per
acaba.
Això, és a dir, que és evident, i respecte al que deia abans, no? el fill gran, o de la democió de les activitats del fill gran, en sabem, hi ha algunes coses en els darrers mesos. Hem sentit gravacions que parlaven d'ell, viatges cap a Andorra... tot l'episodi dels darrers temps, que portem un any, més d'un any, de fet, de sentir-ne històries, vol dir que aquells diners, diguem-ho així, estaven produint alguna cosa. I tot això no salta ni tan sols el 5 de juliol. Tots sabíem que hi havia alguna cosa. El que no sabíem era si era una cosa, com dius, Francesc Marc, que eren els negocis, l'ombra, diguem-ho així, que envoltava el fill gran, o venia... I aquesta és la imatge que ens mostren en el seu comunicat, el president Pujol, perdó, el divendres, és tot això ve d'una herència. És això tot? O hi ha més coses? N'hi ha prou amb això? He ofert una imatge i he intentat acotar i posar un marc al problema perquè a partir d'aquí hi sabem trobar una solució?
Una cosa, el Joan diu, això és una... Com és? Un salvo...
Una assegurança.
Una assegurança.
És una bona metàfora, la vull completar. Jo crec que també és un parellamps. Jo crec que Pujol vol actuar de parellamps.
De tota la família?
Exacte.
Sí, sí. Jo, d'alguna manera, bueno, és el que hi ha, és el que hi ha en el seu escrit, no? Diguem-ho així, em poso jo en el centre, tot el que m'hagueu de dir, tot el que hagi de passar, que caigui cap a mi, no perquè cap a mi probablement hi haurà una consideració, diguem-ho així, un tractament diferent.
El que fa el Pujol és exactament el contrari del que ha passat amb una altra família, que és la família Real. Exactament el contrari.
Sí.
Ell ho assumeix i, en canvi, en el cas de la família Real, se salva
però
el rei.
Però ho assumeix...
Exactament el contrari.
Però ho assumeix perquè creu que amb ell se'l tractarà diferent del que es tractaria el seu fill? Que les conseqüències per ell seran menors que les que serien pel seu fill?
Què entens per això que dèiem?
El fill del que deia, a mi se m'ha preguntat sobre el tema d'una herència. Se m'ha preguntat sobre el tema d'una herència de fa 30 anys. Se m'ha preguntat d'uns diners. Jo he dit que no hi ha delicte sempre quan es regularitzi. Però, clar, al fil del que deia vostè, si aquests diners no venen de l'herència, si aquests diners venen de negocis de no declarats, producte d'altres delictes, evidentment tot això no està prescrit. I aquí hi ha un munt de delictes. Vull dir, pot haver delictes de tot tipus. Fiscals, blanqueig, cohecho, prevaricació, bueno, el que sigui, és igual. El
I
que
pot
sigui,
anar més enllà de la pròpia declaració.
I això ja serà la justícia qui digui que realment si hi ha aquests delictes o no.
Senyor Ebrard, li agraeixo molt que hagi vingut avui al Món a aclarir-nos una situació com aquesta. El que volíem fer ara és, sobretot, inscriure en quin moment estem judicialment o a nivell del deute amb Hisenda per situar després una altra part, que és el problema polític a tot plegat. Gràcies i que tingui bon dia.
Gràcies a vostès.